Joan Togores és catedràtic d'Economia a la Universitat de Barcelona i expresident del Comitè de Normativa i Ètica Professional del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Recordem que Togores també ha estat rector de la Universitat de Barcelona des del 2001 fins al 2005 i actualment és especialista en Economia Internacional. Benvingut, senyor Togores, als micròfons de Cugat.cat.
Moltes gràcies.
Joan Togores ha participat en el curs d'estiu d'enguany de la Universitat Internacional de la Pau amb la conferència Institucions Econòmiques Mundials, present i futur. Senyor Togores, quin paper juguen aquestes institucions econòmiques mundials en la construcció de la pau i quin és el que haurien de jugar en cas que no fos aquest?
Bueno, les institucions econòmiques internacionals responen a l'evidència de que tots els temes, els econòmics, els financers, els sociopolítics, els conflictes, el terrorisme, han agafat una vessant que supera les fronteres dels països i, per tant, està clar que el paper de les institucions econòmiques internacionals està a l'alça perquè el món s'ha fet més integrat. Quin és el problema? Però el problema més important és que tenim unes institucions econòmiques que són internacionals però que encara no són globals, és a dir, les seves estructures de funcionament, els seus òrgans de poder, responen moltes vegades a la situació existent quan van ser creades. Per exemple, el Fons Monetari Internacional respon a la situació existent després de la Segona Guerra Mundial i els està costant una mica més del que seria desitjable adequar-se a les noves realitats que han canviat molt en les darreres dues dècades amb això que anomenem globalització i que han canviat encara més els darrers tres anys amb la famosa crisi. Per tant, tenim unes institucions econòmiques internacionals cridades a tenir un paper important, però que perden efectivitat en aquest paper perquè no s'adequen a la velocitat necessària a les noves realitats globals.
Vostè ara feia referència al Fons Monetari Internacional, perquè sovint també se li ha criticat amb aquesta institució econòmica mundial el fet que intervingui massa en la política dels països als quals els deixa diners. Vostè què en pensa?
Bé, dels països als quals deixa diners, bueno, com qualsevol creditor, pues, té un cert dret a pensar o opinar sobre el que fan amb els seus diners. El que passa és que en el passat les crítiques no només són d'ingerència, sinó que els consells que ha donat han estat marcats per una certa ortodoxia que els fets han demostrat que no sempre estava ben orientada. Per exemple, quan les economies en desenvolupament tenien problemes, se'ls recomanava una austeritat enorme per redreçar els comptes públics. En canvi, quan van ser nosaltres, les economies avançades, a partir del 2007 i 2008, les que van tenir dificultats, en una primera etapa, el Fons Monetari Internacional va propiciar les polítiques expansives que van permetre que el nivell d'activitats no es deteriorés tant. Per tant, des d'aquest punt de vista, encara que ara la situació ha canviat i el Fons Monetari s'apunta moderadament també al retorn a una certa ortodoxia, una certa disciplina dels comptes públics, també es diu que el Fons Monetari Internacional no ha aplicat la mateixa vara de medir quan els problemes els han tingut les economies avançades, començant pels Estats Units i seguint per nosaltres, que en èpoques anteriors en què les dificultats les tenien bàsicament economies en desenvolupament. El que es tracta és veure si tots plegats, el Fons Monetari Internacional, l'acadèmia, el món acadèmic i el món polític poden aprendre les lliçons de la història i trobar solucions eficients i pragmàtiques a unes dificultats que estan canviant de naturalesa, pues, contínuament, perquè els reptes globals també cada dia tenen elements de novetat.
Clar, però aquestes polítiques diferenciades que ens comentava ara que el Fons Monetari Internacional ha aplicat als diferents països als quals han reconegut a ell, també s'està donant en altres agents econòmics mundials.
Sí, però jo crec que un dels fets que està provocant la crisi és que s'estan buscant organismes més amplis. El fet de que el G20 hagi esdevingut els darrers dos anys el principal fòrum en què s'intenten buscar mecanismes de cooperació o de coordinació i que el G20 tinguin una certa majoria les economies en desenvolupament i sobretot les emergents més importants, és el reconeixement de que ja no les economies avançades, tradicionalment avançades, ja no basten per ser el directori de l'economia mundial i que necessitem més pluralitats de punt de vista. El fet, per exemple, que la darrera reunió del G20 a Toronto el mes passat, les economies avançades portaven una agenda i en canvi les economies emergents han acabat matisant molt aquesta agenda, senyalitza que el pes econòmic de les economies emergents obliga a una multipolaritat, a un funcionament més descentralitzat, a un repartiment del poder polític més gran del que estàvem acostumats fins ara, perquè el poder econòmic també està més repartit del que estàvem acostumats fins ara.
Pel que fa a la pau social, com valora vostè les mesures que està donant a terme el govern espanyol per fer front a la crisi econòmica?
Són mesures que jo crec que hi ha un cert consens en què van arribar tard, i això ha diluït bona part de la seva efectivitat i a més està generant més conflictivitat de lo que hauria estat estrictament imprescindible. El govern espanyol va ser potser el que més de totes les economies afectades per la crisi, el govern que més va retardar el reconeixement de la gravetat de la crisi, va malbaratar una certa posició de partida que tenia un superàvit públic que va permetir un marge de maniobra més gran que altres països. Les reaccions inicials potser van ser un mobilitzar recursos públics però amb uns graus d'efectivitat i productivitat molt baixos, va ser un malbaratament de recursos públics, i ara s'han hagut d'assumir contrarrellotge una sèrie de mesures socialment conflictives que a més no han trobat ni en el món polític el grau de maduresa i consens institucional, ni en el conjunt de la ciutadania el grau d'explicació i el grau de la sensació de que els costos de l'ajust, dels ajustaments s'estaven repartint de forma equitativa. Per tant, potser estem pagant el pecat original d'haver perdut molt de temps i haver malbaratat el punt de partida positiu que suposava el superàvit que teníem fa 2 o 3 anys, i això està fent que les coses doncs, tinguin més conflictivitat de la que seria estrictament imprescindible. Jo crec que no basta ja la medicina pal·liativa, sinó que fa falta medicina regenerativa, però hem de ser conscients de que el principal problema no és la retallada dels sous als funcionaris, o la congelació de les pensions, o la revisió del sistema de benestar, sinó que el principal problema és, escoltin, en el model econòmic que tenia Espanya abans de la crisi, teníem alguns sectors, com el sector immobiliari, que estava sobredimensionat entre 5 i 7 punts del PIB respecte al que és raonable en els països del nostre entorn. Això s'ha acabat de forma segurament irrecuperable, i per tant necessitem generar nova activitat econòmica per valor de 5 o 7 punts del PIB, i aquesta hauria de ser la principal prioritat. Sanejar els comptes públics, evidentment és important, però és un instrument perquè la prioritat essencial és com generar nova activitat productiva, i per això, per exemple, necessitem obrir l'aixeta del crèdit als emprenedors que tenen idees, necessitem una valoració més gran de l'assumpció de riscos, necessitem més suport a la constatació de que altres llocs del món estan creixent el 10% i nosaltres aquí pues, a dures penes creixerem unes dècimes, i per tant necessitem connectar més i millor amb aquests altres llocs del món, perquè això pot estirar l'activitat econòmica a casa nostra, i que hem de tractar, hem de potenciar més i donar més empenta a les activitats capaces de fer això. Per tant, el que necessitem bàsicament és trobar noves fonts de generació de riquesa i deixar de barallar-nos per als instruments que obliden sovint aquesta finalitat que és absolutament prioritària.
Veiem d'una banda les estratègies que ara em comentava que està duent a terme el govern espanyol, i veient també d'altra banda com està actualment la situació econòmica a l'estat espanyol, quan augura vostè que podrem veure un final en aquesta crisi econòmica, que es podrà sanejar gairebé totalment aquesta crisi econòmica?
Sí, podrà semblar que eludeixo la resposta, però li asseguro que no ho faig. Sortirem de la crisi i tindrem una recuperació sòlida quan ens ho mereixem. I si hem tingut en el passat problemes d'estalvi i ens hem fet massa dependents de l'estalvi exterior, confiant de forma insensata que seria abundant i barat de forma il·limitada, quan reconeixem que un país necessita, una societat necessita estalvi per elaborar el futur, començarem a sortir de la crisi. Si les coses han anat malament a casa nostra perquè ho hem fiat tot a un model de creixement basat en activitats de baixa productivitat, de baixa qualificació de la mà d'obra, etc., quan comencem a reconèixer, però reconèixer de veritat, no només en paraules sinó en fets, que hem de millorar la productivitat, que hem de millorar la qualificació, i aquestes no són coses que facin del dia per l'altre, però en algun moment s'ha de començar, quan fem bé les coses en aquesta línia, sortirem de la crisi, no abans. I també hem de reconèixer que per arbitrar els conflictes que generen les situacions difícils, els països necessiten unes institucions de certa qualitat. I mentre nosaltres mateixos continuem malbaratant, continuem destruint la credibilitat de les nostres institucions, moltes vegades des de dins de les mateixes institucions, no sortirem de la crisi. I quan siguem capaços de regenerar la qualitat del teixit institucional i del teixit productiu, llavors sortirem de la crisi. Per tant, respondre a la teva pregunta, sortirem de la crisi quan ens ho mereixem, i de moment no ens ho mereixem gaire. Jo crec que no és eludir la resposta com pot semblar, i ho entenc que es pot interpretar així, sinó senzillament recordar que l'economia no és una ciència exacta i determinista, sinó que els resultats de la nostra activitat depenen de les coses que fem, i quan fem les coses bé sortirem de la crisi, si no abans.
Estem parlant en tot moment en termes macroeconòmics, però també m'agradaria que vostè, els oients de Cugat.cat, en aquestes persones que estan assistint als cursos de la Unipau, que els hi donés algun consell pel ciutadà de peu. Com ha d'actuar? Quin és el granet de sorra que pot aportar per superar aquesta crisi econòmica?
Jo crec que la responsabilitat individual és molt important, però hi ha importants aspectes de responsabilitat col·lectiva. Jo crec que recuperar els valors de l'estalvi i l'austeritat, recuperar el valor de la cultura de l'esforç, adonar-nos que moltes vegades la competitivitat de la qual tothom parla no està contraposada a l'equitat, sinó que són eines complementàries, i que tindrem una societat més competitiva si tothom rema en el mateix sentit. Això són un mix de valors que tenen dimensions individuals però també dimensions col·lectives, i per tant a mi m'agradaria que no cada alumne individual dels que venen a la Universitat de la Pau, que també, sinó el conjunt dels que venen, la sensibilitat social que representen i la sensibilitat social dels segments més àmplis de la ciutadania, recuperés aquests valors, recuperés un diagnòstic de per què hem arribat on hem arribat, i llavors globalment, socialment, com a societat, es mereixerem sortir de la crisi, i el futur, podrem veure el futur amb més solidesa del que hem vist fins ara.
En aquesta mateixa línia de donar consells als ciutadans, de donar-los línies d'actuació perquè ells puguin contribuir també en aquesta superació de la crisi econòmica i també de l'assoliment de la pau, envia'ls un missatge de pau en termes econòmics perquè ells puguin veure que l'economia i la pau no són termes contraris.
Jo crec que podem arribar a la pau fabricant o construint una societat més pròspera i una societat més justa, les dues coses alhora. I recordant que en termes històrics la pau és un bon negoci, per tant economia i justícia o pau no estan renyides, sinó que de la mateixa manera que al llarg de la història s'han fet moltes guerres per interessos econòmics, òbviament, també la història ens demostra que les societats que són capaces de fabricar una cultura de convivència, de tolerància, de pau, són societats que tenen un marc en el qual la prosperitat i el benestar dels seus ciutadans es desenvolupa amb més facilitat. Per tant, hi ha hagut guerres per motius econòmics, però jo crec que ha arribat el moment de canviar l'ordre de l'equació i adonar-nos que també en termes econòmics la pau és un bon negoci.
Doncs amb aquestes paraules, amb aquest punt d'inflexió que ara ens comentava el senyor Tugores, ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Cugat.cat.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí aquesta entrevista amb Joan Tugores, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona i ponent del curs d'estiu d'enguany de la Universitat Internacional de la Pau. D'aquesta entrevista ens quedem amb aquest punt d'inflexió que ens ha nombrat, en què la pau i l'economia no poden ser termes contraris.